Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Esports.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts al primer Esports COPE de l'any. Així que, abans que res, molt bon any a tothom i molta salut, sobretot. Cuideu-vos molt, eh? En el dia després de la victòria del Barça-Huesca per 0-1, bon partit del Barça en línies generals, però una vegada més va costar molt fer gol. El Barça va tornar a estar desencertat en la definició i al tram final del partit va tornar a patir per mantenir el marcador. El Barça, que es situa cinquè a la classificació, a 10 punts de l'Atlètic de Madrid, que va guanyar 1-2 a Vitòria amb gol de Luis Suárez al final del partit, i a 8 punts del Real Madrid, que també va treure el seu partit del cap de setmana contra el Celta. El Barça, que torna a jugar aquest dimecres a Sant Mamés, recupera partit pendent de la jornada 2 davant un Athletic Club ja amb Marcelino García Toral a la banqueta després de la destitució de Garitano. En clau electoral, al Barça entrem en la darrera setmana per recollir signatures. Avui ens visita el precandidat Toni Freixa. De seguida el saludem. A segona divisió, l'Espanyol ha començat l'any amb derrota, 1-0 a Les Palmes. Derrota controvertida, indignació a l'Espanyol amb l'actuació arbitral i al VAR, sobretot per l'expulsió de Lluís López, a la que presenta al·legacions. Tot i aquesta derrota, l'Espanyol es manté líder, empatat a 42 punts amb el Mallorca. Després en parlem amb el Quique Iglesias i el Javier de Aro. Avui tenim, per cert, duel català a segona, 6:45, Girona-Sabadell a Montilivi. En bàsquet a la Lliga CB, victòria ahir del Barça Fuenlabrada, 67-83, i avui tenim Andorra-Real Madrid i Joventut-València, partits que es recuperen de la jornada 11. Al Dakar, en cotxes, victòria d'etapa avui per a l'Itillà. Peter Hansel li treu el liderat a Carlos Sainz a la General, i en motos, victòria d'etapa i liderat a la General pel castellonenc Joan Barreda. I el Barça d'hoquei patins es va proclamar ahir campió de la Supercopa al derrotar 4-1 al Reus en la final disputada a Lloret. Avui comentarem la jugada amb el Minguella i el Poli Rincón i les preguntes del dia Esports COPE. Avui a un clau Barça us preguntem si trobeu a faltar a Luis Suárez. Sí, 49%, no 51%. Està molt igualat. I en clau espanyol us demanem si hi ha persecució arbitral en contra de l'Espanyol. Penseu que sí, una lleugera majoria, el 54%, que no, el 46%. El Marc Peires està al control de so, la Sílvia Ortiz i el Víctor Navarro a la producció. Us parla Joan Batllori, passen 8 minuts de les 3 de la tarda i la pilota ja roda Esports COPE. En Verti quieren ayudarte estas fechas. Por eso te dan un 40% de descuento en el seguro de tu coche y además puedes fraccionar el pago como quieras. Entra y contrata tu seguro en verti.es, tu aseguradora digital.
¿Por qué los roscones del Corte Inglés son los mejores? Por su elaboración artesanal con masa madre, su exquisita fruta, su nata de siempre y por la gran sorpresa que llevan este año.
Hasta el 6 de enero descubre tu sorpresa de belleza en los roscones del Corte Inglés y además puedes ganar suscripciones al Corte Inglés Plus.
Solo en Supercor, Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Ayer hablé con mi hermana para decirle que este año no iremos al pueblo en Navidad.
No te preocupes, ya he pensado cómo resolverlo.
¿Sí?
He pedido por internet un pack de Navidad de vinos de familia Fernández Rivera. Después nos conectamos por vídeo y brindamos. Ya verás cómo nos divertimos.
¿Incluye 20 aldeas, el nuevo ecológico de Condado de Aza?
Tú eliges los 4 vinos que quieras. FamiliaFernándezRivera.com, lo más parecido a estar juntos.
¡Tiempo de juego! ¿El de la cadena? ¡Cope!
Todo tuyo, Oli.
¡Comienza el partido! Ahí está Busi, la mete para De Jong para Busi. Busi con el esférico, la deja atrás para el inglés. La subida de Jordi Alba, balón para Braithwaite. Ha llegado Pedri, Álvaro Fernández en la línea de gol. Llegó Pedri, pero Álvaro salvó en la línea de gol el peligro para la portería de la Sociedad Deportiva Huesca. De Jong, gol, 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 gol. Celebra el gol, el Barça, vaya pase interior largo de Leo Messi para la bota izquierda de De Jong, cerca del palo izquierdo, marca el Barça, marca De Jong, que pisaba el área, que pisaba la zona de la sangre, marca en el 27, De Jong marca el Barça, Huesca 0, Barça 1, Frenkie De Jong, tira Leo.
¡Qué paradón!
Cómo metió la mano derecha enviando a córner Álvaro Fernández.
Estaba bien tirado.
Final de la primera parte con avance, con ataque final por parte del Huesca. Huesca 0, Barça 1. Elena Miguel, Miguel Elena. Ahí está el inglés la deja para Dembélé, Dembélé. Salvaron en la línea de gol, Xiova. Se colaba el balón, balón a córner. Defendiendo en el primer palo, Miquel Rico. Rafa Mir, Ter Stegen.
Mira.
Ay.
La quería meter de tajón el murciano, pero detenido por bajo Marc-André Ter Stegen. Hacia el portero para Marc-André Ter Stegen, final. Bueno. 3 puntos para el Barça. 0-1, el gol de Frenkie de Jong, Huesca 0, Barça 1, Elena Miguel, Miguel Elena.
Doncs aquesta és la pel·lícula, el tiempo de juego de la Copa, d'aquest Huesca 0, Barça 1, un marcador que combinat amb la resta de resultats de la jornada deixa el Barça 5è a 10 punts de l'Atlètic de Madrid, que té un partit menys, i a 8 del Real Madrid, que té un partit més. Està el Barça a 2 de la Real Societat i a un del Villarreal. La propera cita pel Barça, dimecres, dia de Reis, a partir de les 9 de la nit a Sant Mamés contra l'Atlètic Club, partit corresponent a la jornada 2. Van desfilant els precandidats a la presidència del Barça per Esports Cope i avui rebem en aquest estudi el Toni Freixa. Toni, hola, bona tarda.
Bona tarda.
I gràcies per la visita.
A vosaltres per convidar-me.
Bon any abans
que res. Igualment, moltes gràcies. Que sigui millor que el 2020, que crec que no serà molt complicat.
No serà complicat, encara que ja saps que diuen també que tot el que va malament és susceptible d'empitjorar. Esperem que no sigui així.
No, sisplau.
Esperem que no sigui així. Vas patir molt al tram final del partit d'ahir o què?
No, patir no em va agradar aquell tram final on veies que no controlàvem el partit i que la pilota la tenia el Huesca. No m'agrada, però també em quedo amb la primera part, que va ser molt bona i vam dominar absolutament i vam ocupar el camp contrari. I no oblidem que al final és un partit sense públic, a les 9 de la nit, a Huesca. No, les coses no són tan senzilles com pugui indicar la classificació. Al final ens hem de quedar amb que vam guanyar 3 punts.
Costa fer gol per això, aquest any.
Sí. L'equip li està costant generar ocasions de gol i quan les genera costa també tenir la persona inspirada, que el golejador, no? Que segueix sent Messi, el nostre golejador amb 7 gols, però no és el mateix Messi que estem acostumats, òbviament, per les circumstàncies de l'equip.
Ahir molta gent se'n recordava de Suárez, perquè hores abans havia marcat amb l'Atlètic de Madrid.
Sí, Suárez és un gran davanter, això no ho discuteix ningú, però el Barça va fer l'operació que s'havia de fer en un moment determinat de la trajectòria de Suárez amb nosaltres, després de temporades molt bones, per mi dels 2-3 millors davanters centres de la nostra història, amb Samuel Eto'o i probablement amb César Rodríguez, no? Jugador admiradíssim i estimadíssim, però que tot arriba al seu punt final.
Sent realista, creus que el Barça pot guanyar alguna cosa aquesta temporada, algun títol important?
Veig un Atlètic de Madrid molt enxufat i amb una dinàmica molt, molt positiva, i és difícil ara mateix amb la distància que portem i veient el rendiment del Barça, que li costa guanyar els partits, és difícil pensar en què es pugui guanyar la Lliga, però al futbol s'han vist moltes coses. Recordo la temporada 2003-2004 amb Frank Rijkaard, una primera volta molt dolenta, a 18 punts del primer, i a la segona volta vam estar a punt de guanyar la Lliga perquè es van fer alguns retocs, perquè va arribar Edgar Davids, l'equip va començar a jugar d'una altra manera i va entrar en una dinàmica positiva. Jo no perdo l'esperança, tot i que sóc conscient que fàcil no serà.
Esteu en dies d'explicar els vostres projectes i també, sobretot, de recollir les signatures que us permetin passar de ser precandidats a candidats. Com tenim la situació, Toni?
Bé, treballant amb la relació que tenim amb els socis, amb tota la nostra gent, amb el moviment de grups de socis que estan repartits per tot el territori, que tenim relació des de fa molt de temps. I bé, recollint les signatures en el nostre dia a dia i confiant en què passarem el tall. Vaja, jo crec que si bé físicament, hores d'ara, ni les tenim nosaltres ni les té ningú.
Ningú?
Ningú. Impossible, hores d'ara. Però en aquesta setmana nosaltres almenys confiem en què passarem el tall.
En el teu cap, quin panorama electoral preveus? Quanta gent o quants precandidats creus que passaran el tall?
amb la situació en la que ens trobem, amb la pandèmia, amb les festes, el fet de que sigui hivern i, per tant, els dies són més curts, la gent es belluga poc i és difícil recollir-les, jo crec que més de 3 o 4 no
3, serem. 4 només.
No serem. Jo crec que més de 3 o 4 no serem. Això seria... lo lògic. Una altra cosa em sorprendria, però també respecto moltíssim la feina que estan fent tots els companys precandidats, que al final tots, amb això som companys. Segur que si ens trobéssim en una taula i ens expliquéssim les anècdotes, hi hauria molta complicitat.
3-4 són la porta, font, tu, perquè dius estarem o t'has inclòs, i qui més creus que pot passar?
No sé si els dos primers que has dit, tothom els dona per fets, però també sí. Ho deuen estar passant malament. I si és que aquests dos ho són, jo quan dic 3 o 4 em refereixo a les signatures que crec que hi haurà entre 9,
sí.
Que el 2015 van ser 18.000 les que es van recollir, doncs 18.000 entre 9... i si fan falta 2.200 i al final conto que algú en tindrà 4.000 o 5.000, per això calculo que serem 3 o 4. És una qüestió purament aritmètica, no tant de que jo cregui que un té més possibilitats que un altre. No sé.
Quin valor li dones a l'enquesta que va publicar Mundo Deportivo l'altre dia, que donava Joan Laporta ara mateix com a superfavorit per guanyar aquestes eleccions?
El valor que suposo que se li ha de donar a una enquesta feta el dia 19 de desembre entre només 200 socis amb unes franges d'edat que no són les franges d'edat que té la massa social del Barça i just després d'una lona i, en fi, parlant amb el món de la gent que es dedica professionalment a les enquestes feta per Time Consultant, que és una empresa que el soci és Jaume Masferrer, que va ser el protagonista del Barça Gate. No sé, què vols que et digui? Segurament és veritat, Jo és que no coincideix amb res amb la nostra, amb res, sobretot respecte a la nostra percepció com a suport, no? En el meu cas particular, ser el tercer més valorat, com diu l'enquesta, i que sigui el sisè amb intenció de vot, em fa somriure, però vaja, que no li donem més importància a nosaltres, no? És una qüestió que no té... Les enquestes... Cada dia en pots fer una diferent, amb un resultat diferent, perquè això va al dia, no? I al final, com sempre es diu, ja és un tòpic, l'enquesta que compta és la de les urnes.
Crec que va ser dissabte, no sé si dissabte o divendres, que et vaig llegir un tuit que em va cridar l'atenció, que deia fa olor de pactes per no aixecar catifes. Per qui anava aquest tuit?
No, mira, a la història del Barça es va produir l'any 2003, això. Va haver un pacte, tothom demanava que s'aixequessin catifes. Jo vaig assistir a aquella reunió de junta directiva el 2003, on vaig veure que no hi havia aquesta voluntat, tot i que s'havia promès a la massa social que això es faria. I jo crec que el Barça ara està en veritable perill, ara sí, ara ja no val a badar, ara ja no s'hi val a que ens equivoquem. El 2015 ja vaig advertir, el que passa que no vaig tenir la sort de ser massa escoltat en aquell moment, no? Hi havia un triplet, hi havia hagut la situació econòmica del club era una altra, donava la sensació de que el 2015 tot eren flors i violes, no? Jo aleshores ja vaig advertir que el risc de la gestió de l'equip directiu que hi havia al club en aquell moment ens podia portar a una mala situació, com així ha estat, malauradament. I ara ja sí que no ens podem equivocar, perquè el que necessitem és que el Barça estigui en mans de gent que tingui com a interès només el Barça. Res més que el Barça. Ni interessos, ni gent que pugui estar influenciada pel poder polític, que pugui instrumentalitzar el club per altres finalitats, en aquest cas polítiques, ni tampoc interessos empresarials que vulguin fer negoci a costa del Barça. Si el Barça avui està en la situació en la que està, no és només per la pandèmia. És per la pandèmia i perquè hi ha hagut una gran negligència en la gestió. I és necessari que qui arribi al club tingui la voluntat de pensar només en el Barça, no de tapar coses. I com que de sobte detecto informacions i tendències des de determinats àmbits que no m'esperava, doncs dic, ostres, a veure si aquí s'hauran posat d'acord.
Perquè hi hagi un pacte...
És olorar. Jo dic, oloro, ja. dic a veure si s'hauran posat d'acord.
Però qui? Perquè hi hagi un pacte per no aixecar catifes, hi ha d'haver un pacte entre els que estaven abans.
Exacte.
I algú que pugui arribar ara.
Ah, exacte.
Ja aquest està. Que pugui arribar ara, qui seria?
No, home, en aquest cas, si se li està donant tanta volada a un determinat candidat, doncs ja tens, ja tens les dues bandes, no? És el que dic, carai, això a mi em sorprèn. Però que potser estic equivocat, eh? És una percepció que tinc. Jo no, mai, més que fer un diagnòstic de que això s'està produint certament, perquè no ho sé,
dic que olora,
més que fer un diagnòstic, el que sí que vull fer és un advertiment. Mm. I vull dir-li als socis del Barça, compte, que qui gestioni el club sigui algú que de veritat demostri i tingui contrastat que pensarà només en el club. Tinguem memòria. En recordem-nos, siguem conscients de qui sobrevola el club amb la voluntat d'apoderar-se'n. Siguem conscients. Siguem conscients que el club pot haver estat gestionat durant tot aquest temps atenent determinats interessos també que han volgut influir. Siguem conscients de tot això. És el que dic. I posem el club. O sigui, farem un gran servei al Barça si els que gestionem el club som gent que només tenim el Barça com a única prioritat. Si els que gestionen el club tenen altres prioritats, posarem en perill el club, i posant en perill el club, amb la situació econòmica que tenim, doncs el risc de convertir-se en societat anònima esportiva és altíssim, que potser és el que volen alguns, també, compte.
Escolta, a la llista de 7 motius que heu fet perquè la gent doni suport a la teva precandidatura, ara parlaves de preservar la independència tant política com mediàtica del club, i tu assegures que la vostra proposta és la única que pot preservar aquesta independència. O sigui, creus que tota la resta de precandidats tenen alguna mena de vincle, ja sigui polític o mediàtic?
Molta gent es vol apoderar del club. Això és així. O sigui, el Barça és una plataforma... La independència que té el Barça de ser propietat de 150.000 socis, de decidir democràticament qui ha de ser el seu president, això és únic. Molta gent voldria utilitzar el Barça i instrumentalitzar-lo per altres interessos. I qui pot ser aquest que vol instrumentalitzar el Barça? Doncs, evidentment, grups d'interessos polítics, mediàtics, econòmics, empresarials, intermediaris, agents de futbol... No sé si m'entenc, no sé si m'explico. Estic referint-me a que és molt llaminer, el Barça. Carai, si jo puc tenir el Barça per utilitzar-lo per una altra cosa, és molt valuós. I, per tant, això existeix. Nosaltres hem posat fre a qualsevol intent que se'ns hagi pogut acostar, que d'altra banda tampoc se'ns acosten gaire segons quins intents, perquè ja saben quina serà la resposta, no? Però nosaltres no ens hem avingut en aquestes eleccions, per exemple, a atendre cap pacte que se'ns hagi suggerit des de determinats centres de poder. No.
Tu pactaries amb algú o no?
No, jo no. Només penso... La meva candidatura la lidero jo com a candidat a la presidència i aspiro a ser president del Barça. Això no vol dir que la meva candidatura puguin formar part socis del Barça que vinguin a sumar i a compartir la nostra filosofia de club, la nostra idea de club, d'una forma absolutament taxativa i irrenunciable. Això està oberta. Però nosaltres no acceptarem que ens vinguin des de determinats centres de poder a dir-nos estaria bé que t'ajuntessis amb aquest o que t'ajuntessis amb aquest altre. No. Per què m'ho dius? Perquè així d'aquesta manera creus que dominaràs el club? No. Nosaltres ens presentem perquè volem defensar el Barça.
Fem una pausa i seguim parlant d'Esports Cope amb Toni Freixa.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Esports. No se preocupen. Ahora les dejo la alarma instalada. Qué familia tan simpática. Menos mal que solo se quedó en un intento de robo. Cuando les conecte la alarma, se van a quedar mucho más tranquilos. Cómo me gusta poder ayudarles y hacer que se sientan protegidos.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responden segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Doncs aquí seguim conversant amb el precandidat a la presidència del Barça, Toni Freixa. En un altre dels 7 punts que comentàvem abans, en el número 2, parleu d'evitar experiments i nostàlgies desmemoriades.
Sí, per això diem en el primer que som l'única candidatura que aglutinem tres elements essencials: els coneixements del Barça, l'experiència de gestió i el seny. I, per tant, altres candidatures que no reuneixen tots tres requisits poden ser doncs experiments, pel fet de no tenir coneixements, pel fet de no tenir experiència, o pel fet de no tenir tots tres, doncs poden ser, alguns poden recordar, no? De dir, carai, que bé que ens va anar, per exemple, amb el president Laporta, no? Va ser molt bo.
Home, la nostàlgia desmemoriada va per Laporta.
Home, sí, però cal tenir memòria, esclar. Mm. Jo me'n recordo de les temporades 2006-2007 i 2007-2008 amb un equip on hi havia, a part de Messi, un Messi molt jove, hi havia Ronaldinho, hi havia Deco, hi havia Eto'o, un equip...
Va ser allò de l'autocomplaença, no?
Hi havia Xavi, hi havia Iniesta, hi havia Puyol... Carai, aquell equip va fer dues temporades en blanc, sí. I ens van explicar que els jugadors estaven al gimnàs, que no entrenaven perquè sortien de nit, i que hi havia autocomplaença, que seguíem la Lliga pel teletext. O sigui, això i moltes altres coses, eh? Per això dic que està bé tenir nostàlgia, i al final... aquella nòvia que vas tenir quan tenies 18 anys, la recordes, no? Dic, carai, sí, era molt guapa, sí, però és que ara ja té 50, amb perdó, saps? És diferent.
Hi ha dones de 50 que estan molt bé.
Molt bé, sí, certament, però vull dir que les coses... la nostàlgia està bé, però moltes vegades no et porta a la realitat.
Futbol. Lluís Carreras és la teva aposta com a director de futbol. Per què el vas triar?
Perquè coincideix plenament amb la meva manera d'entendre el futbol que ha de ser del Barça, perquè el conec personalment, perquè sé que és una persona molt ben formada, perquè va ser formada a la Masia, perquè va ser jugador amb Johan Cruyff. Johan Cruyff, quan va organitzar l'acte d'homenatge al Dream Team, va voler que dos jugadors del planter formessin part d'aquell equip, i van ser Lluís Carreras i Van de la Peña. O sigui, Lluís Carreras és alumne avantatjat de Johan Cruyff. Quan tant es parla de cruyffisme i altres candidatures s'atribueixen al cruyffisme, l'única que té un cruyffista és la meva. És que, clar, tot això no es diu. Però bé, però no perquè jo estratègicament vulgui... No, sinó perquè jo crec en el cruyffisme, futbolísticament parlant. És la meva manera d'entendre el futbol, i el Lluís és una persona molt intel·ligent, molt capaç, que té experiència, que té les idees molt clares, i amb ell portem molt de temps treballant. També hem estat l'única candidatura que ha presentat una persona experta que ens està explicant a tots, que està explicant a tots els socis com volem que sigui el futbol del Barça. I del Lluís penjaran noms que estan sortint en aquestes eleccions i que hi ha gent que s'autoatribueix. Però nosaltres respectem aquesta gent. Són gent que són emblemes del barcelonisme i que no són de ningú, i crec que no han de formar part de les eleccions. Vaja, ells mateixos ja ho han dit, que no volen formar part de les eleccions, i això s'ha de respectar.
Parles de Xavi. Vosaltres heu parlat amb ell, també?
Nosaltres hem parlat amb tothom. I tothom coneix quina és la nostra idea, i hem escoltat també quina és la idea de totes les persones que poden formar part del futur immediat del club. Això respectant molt la figura de Ronald Koeman, que nosaltres sempre l'hem respectat, la figura de Ronald Koeman. Però parlar amb Xavi, parlar amb Jordi Cruyff, parlar amb García Pimienta, parlar amb el departament de metodologia del club, amb Isaac Guerrero, amb Paco Seirulo, tot això s'ha de fer. Però una cosa és que ho facis per començar a pensar com gestionaràs, per compartir la teva idea amb la que ells tenen, a veure si coincideixen, Carles Puyol, per exemple. Una cosa és parlar, i una altra cosa és penjar-t'ho com si fos una medalla teva. No, tota aquesta gent són del club. I és clar que estan en el nostre punt de mira, i és clar que estan en el nostre cap per comptar amb ells en el moment en què...
Si vosaltres comptaríeu amb Xavi, si guanyeu, per exemple.
Nosaltres, Xavi és una persona, un entrenador, vaja, en aquest moment, que ens encantaria poder asseure'ns amb ell quan guanyem i veure de quina forma es pot integrar dintre del club. És clar que sí, per això hem parlat amb ell. No hem anat a parlar amb tots els meus respectes, no diré cap altre per no faltar respecte a ningú. Però hem parlat amb tots aquests que tothom parla i que no són de ningú.
Amb Jordi Cruyff també.
També.
I amb Puyol també.
També. Clar. Però ara això ho estic dient aquí, i no vull que ningú digui que jo vaig amb aquestes persones o que aquestes persones van a la nostra candidatura. No vull, perquè els respecto molt. El que sí que he de dir és, carai, que ningú se n'apoderi. El que sí que hem fet nosaltres és, a través de Lluís Carreras, explicar quina idea de futbol tenim pel Barça. Quina idea de futbol per nosaltres és absolutament irrenunciable. I ja avanço que Lluís Carreras formarà part de l'estructura del club durant tot el meu mandat. I no canviarem cada temporada de persones. Mantindrem aquesta idea, perquè quan guanyes o perds, has de saber per què guanyes i per què perds. I no és com a conseqüència de que el màxim responsable no està fent bé la seva feina, sinó a vegades en funció de circumstàncies que passen durant la temporada, no? I a nosaltres ens agrada donar continuïtat a les nostres decisions. Tenim les idees molt clares en aquest sentit.
Leo Messi, que és impossible entrevistar un precandidat sense parlar de la figura de Messi per la importància i el pes que té al club. Després de sentir-lo amb l'Évole, quina sensació tens? Que ara mateix igual té més el cap seguir que marxar, o quina és la teva sensació?
No, tinc una sensació molt bona d'un jugador madur, conscient, que sap quina és la situació que té el club, que comprèn en quin moment ens trobem i en quin moment es troba ell a la seva carrera, que prioritza ara mateix disputar la temporada, que no vol entrar en especulacions de si es queda, de si no es queda. Per mi és impecable, perquè va avantposar, i així ho ha pensat sempre, estic convençut, però ho va verbalitzar, que el Barça està per sobre de tothom. I aquí, i en això, vaja, és el mateix discurs que estem fent nosaltres des del primer moment, sempre quan parlem de qualsevol cosa, no? I per tant, em va agradar molt escoltar-lo.
I els plans que vosaltres tindríeu per ell, quins serien?
La voluntat de que continuï el club, per descomptat. Això no hi ha absolutament cap dubte, perquè creiem que és un jugador que, bueno, a part de tot el que ha pogut aportar a l'equip i al club de tot aquest temps, encara té molt futbol, i seria meravellós, seria una gran història que durant tota la seva carrera professional jugués amb una única samarreta, que fos la nostra, no? Això ens encantaria. Després, evidentment, com el propi Messi va dir, la situació del club és la que és preocupant, i s'ha de gestionar amb responsabilitat, i no s'ha de posar per damunt del propi club cap altra circumstància. En aquest cas, no es pot fer, com alguns diuen, farem el que calgui perquè Messi continuï. Home, el que calgui no, farem el que es pugui fer amb les circumstàncies que tenim, i evidentment esperem que vegi que la nostra manera d'entendre el futbol i les persones amb les que treballarem li garantiran un benestar a l'hora de jugar, entrenar amb els seus companys i aspirar a guanyar títols.
Sí, perquè la situació econòmica és el que ara és més preocupant al Barça, Toni?
En el curt termini, sí. Mm. En el curt termini s'ha de solucionar, perquè tenim una massa salarial molt alta i s'ha de renegociar aquesta massa salarial. No és suficient diferir pagaments. S'ha de renegociar, ens hem de seure, hem de parlar i hem de reduir salaris. Així. I també hem de renegociar un deute amb un fons de maniobra negatiu que és un deute a curt, que no podrem atendre per la situació d'ingressos que tenim ara mateix. I això requereix una gestió. Nosaltres tenim un equip molt preparat de gent experta en el món del futbol. Nosaltres anem amb un primer executiu del món del futbol molt conegut, que tampoc volem utilitzar el seu nom, però que ens ajudarà.
Abans que t'ho pregunti, ja ho dius.
No, esclar, però són noms que surten, eh? Mm. Compte. La gent dirà, ah, carai, però aquest nom, però si ho ha dit aquest altre precandidat. Ah, bé, ell ho ha dit, però és que potser amb qui vol anar a treballar al club és amb nosaltres.
Sí, però... és un nom que ja ha sortit.
Sí, ja. És clar.
No serà Mateu Alemany.
Jo he dit que no utilitzaré cap nom. No l'utilitzaré, perquè tinc molt respecte per totes les persones que tenen una brillant trajectòria professional i pels que són emblemes del barcelonisme, si és que ho són, o si en aquest cas és un professional que no ho és, un emblema del barcelonisme, però és un professional de primer nivell, doncs tinc moltíssim respecte, i no vull associar una candidatura, que al final és una aspiració d'un soci, amb una persona que està per sobre d'això.
Toni Freixa, gràcies per la visita. Estem en contacte. Molta sort.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
I 35 minuts de la tarda, Esports Cope per Cope Catalunya i Andorra. Un parell de coses més en clau electoral. Saludo a l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
Hola, Joan, molt bona tarda.
Has estat amb Víctor Font aquest matí.
Sí, treballa pensant en que les eleccions es mantindran el dia 24 de gener, relativitza les enquestes que donen a Laporta com a màxim favorit per guanyar les eleccions, l'última, la de Mundo Deportivo, on l'expresident tenia el suport de més d'un 50%, per només un 13 de Font, diu que el marge d'error és gran perquè s'ha fet entre només 220 socis i just després del gran impacte a l'Ona al Bernabéu. Veu un cara a cara, això sí, amb Laporta, però insisteix que amb la nostàlgia no es construeix un projecte. Un Víctor Font que ha parlat en un acte on ha estrenat un documental, Història d'un somni, imaginant el futur del Barça, on hi surten homes claus de la seva precandidatura, com el doctor Cugat, Toni Nadal o Juli López, i en un moment també se sent un WhatsApp de veu de Xavi Hernández i reflexiona Víctor Font com fer una campanya electoral amb Xavi al marge. Avui ha insistit que el compromís amb Xavi i Jordi Cruyff és ferm, però que els mantenen al marge d'aquesta precampanya de manera activa.
Tenemos permiso para explicar el proyecto que hemos trabajado, pero a la vez no les pedimos que ellos salgan, digamos, durante el periodo electoral pidiendo el voto por nadie, porque al final son activos del club. Es que esto es lo que deberíamos hacer, ¿no? Deberíamos pedir a los precandidatos estos activos que hay en el club, si se ha trabajado con ellos, si hay una propuesta concreta que se pueda explicar a los socios, porque esto es lo que cuenta.
Un Víctor Font que també s'ha reafirmat amb la idea de no fer pactes amb ningú.
Gràcies, Condis.
Adéu.
L'Helena que ha estat amb el Víctor Font i el Víctor Navarro. Hola, Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Ha estat amb el Xavier Vilajoana.
Sí, avui toca presentar l'àrea econòmica i patrimonial a la seva seu, a dalt de Rambla, Catalunya. Ho ha fet amb Juan Velayos i Carlos López, que han deixat clar que s'han d'invertir en el deute del club. Caldrien, diuen, uns 100 milions d'euros per temporada per revertir-lo el més ràpid possible. Vilajoana també ha parlat de Leo Messi i el seu futur. Té una proposta per ell per seguir vinculant en els propers anys.
Creemos que el mercado americano tiene que ser un objetivo del Barça y que de qué mejor manera que hacerlo vinculando al mejor jugador de la historia al Barça y con un club de la MLS. Lo que se trata es de alargar la relación con Leo pues muchos años más, ligado a la marca Barça. La fórmula jurídica como tal, bueno, hay varias opciones y esta se profundizarán en el momento que podamos sentarnos a hablar con Leo Messi, pero el proyecto en sí, insisto, cuenta con Messi, es un proyecto del Barça, Barça USA, y lo pondremos encima de la mesa el primer día que hable con Leo si soy elegido presidente.
Vilajoana veu bé el crèdit de Goldman Sachs i ha explicat que el Camp Nou no estaria operatiu dos anys mentre fa l'espai Barça i en aquest temps la prioritat seria jugar al Johan Cruyff.
Gràcies, Víctor.
Gràcies.
De seguida obrim debat a Sportscope amb l'Oliveros, el Minguella i el Poli Rincón.
Joan Laporta, precandidat a la presidència del Futbol Club Barcelona. Estimem la afició. Respecte pels únics propietaris del club, els socis. Consultar-los davant decisions importants. Foment de la companyonia, amistat i lligams familiars que passen els colors de pares a fills. Reconeixement perquè fa que el Barça sigui més que un club. Estimem la afició. Estimem el Barça. Joan Laporta.
De petita no sabia que el món canviaria tant, que viuria a l'era de les noves tecnologies, canviaria un missatge en una dècima de segon i que un diagnòstic mèdic tardaria tan poc. A Creu Blanca disposem de la millor tecnologia del mercat perquè res tardi en arribar. Truca'ns al 93 412 12 12. Creu Blanca. Ara és el moment.
Vinga, obrim debat a Sportscope al primer de l'any amb el Manuel Oliveros, que ha tornat aquest matí de Huesca. Hola, Oli, bona tarda.
Bona tarda, què tal? Feliç any.
Igualment, Oli. Amb el Josep Maria Minguella. Què tal, Minguella? Bona tarda.
Bona tarda. Aquí, rodejat de bons amics, dinant, acabant de dinar i sortir corrents ja que és l'hora.
Sortir corrents cap a on? Ah, clar, que ja tanquen el restaurant,
home,
no? Clar, sí, clar, clar.
Home, clar, no podem incomplir res.
Molt bé. És tema de precampanya o no? Tema de Barça, de Rousseau?
No, copa d'amics. Home, amics? Evidentment s'ha parlat de la campanya i tot això, però no, són 6 parelles.
Molt bé.
Molt separats, molt separats.
Molt bé. Distància social, sobretot.
Molta distància.
Poli Rincón, què tal? Feliz año, Poli.
Feliz año nuevo a todos. Felices Navidades maravillosas y extraordinarias. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal todo?
Muy bien. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo lo llevas? ¿Todo
yo muy bien? Bien, muy bien, muy bien. Todo fantásticamente bien. Con la familia al lado, pues te puedes imaginar qué le puedes pedir más a la cosa. Si tienes a la familia al lado y gracias a Dios nos está respetando el bicharraco este, nos está respetando pues magníficamente bien.
Pues sí, fenómeno, fenómeno. ¿Qué le has pedido a los Reyes, Poli?
Yo que le he pedido a los Reyes. Primero hay que ser... Yo soy bueno, pero lo que quieren es... que tú les dejes a su libre elección que sea lo que ellos quieran.
Vale.
Y yo creo que cuando tú más o menos eres un poquito bueno, no mucho, pues ellos se portan maravillosamente bien contigo.
Seguro,
así que
seguro que te traen muchas cosas.
Tú sabes
cosas.
Lo más bonito de todo, lo más bonito que es, que mañana están mis nietas conmigo y mis hijos. Y eso es lo más bonito que hay.
Fenómeno, no fenómeno, fenómeno. Oli, no li vindria mal anar al Barça que el Reis li portessin una mica més de gol, no?
Més gol, sí, sí. No, no. Sí, sí, el que cal són punts. Però, clar, per aconseguir punts es necessiten gols i marquen pocs gols. Que passa que potser amb 0-1 ja tenen suficient. Sí, 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 però al final aquel taconazo de Rafa Mir que sacó Terestegen en la línea, bueno. Sí, sí. Con 0-1 no se puede ir a ningún lado.
Pero escuchad, estaría de acuerdo conmigo.
Y menos acá por Huesca.
Y menos ahí que hacía frío.
De los remates que hizo Messi, el estado normal, 3 hubieran entrado. Pero claro, ahora no sé por qué no le están entrando, porque mira que le pegó. La falta que tira, ¿viste la falta como le pega?
Paradón.
Y el paradón que hace el portero. Sí, Álvaro, que hace el portero es extraordinario, es una cosa extraordinaria. La que remata por la banda izquierda, ¿te acuerdas que se mete hasta el final y luego le pega? También se la saca, es que son cosas...
No, pero además de Leo Messi necesita más gente que marque goles. Es verdad que entró desde la segunda línea y pisó el área en la primera parte Pedri y también Frenkie de Jong. Es verdad que falta Ansu Fati, que está lesionado, pero más allá de eso falta gol.
Sí. I com abans Minguella havien vist a Luis Suárez marcar amb l'Atlètic de Madrid.
No, home, això dic, el té l'Atlètic de Madrid, si aquí hem fet les coses excepcionals. Ens hem quedat sense golejador i l'hem deixat a l'Atlètic de Madrid perquè pugui guanyar la Lliga. Està bé, home. Ja li van pagar més diners pel Griezmann, 35. I si hi ha una conjunció que no es coneix, però que és claríssima, l'Atlètic de Madrid-Barça, el poder...
Sí.
Pero yo os quiero hacer una pregunta que ayer os estuve oyendo, evidentemente, como no puede ser de otra manera, y estabais explicando que se fue por el tema de la masa salarial, ¿correcto?
Sí.
Bien, yo te pregunto, ¿y por qué no te quitas a Griezmann? Que para lo que aporta Griezmann, te quedas con Luis Suárez, que es el que mete en el balón.
No, porque Suárez ya estaba amortizado.
Claro.
Suárez ya lleva 6 años, estaba amortizado. Griezmann, si lo sacas... son 50 o 60 millones...
Pierdes dinero.
De pérdidas directas. Entonces, no lo puedes sacar, te lo tienes que comer, igual que Coutinho. Porque no lo puedes regalar a Coutinho. Aunque haya alguien que pudiese pagar el contrato, no lo puedes regalar, porque son pérdidas. Está. Por eso, ¿quiénes se sacaron? Los que tenían la masa salarial alta y además ya estaban amortizados. El chileno, Rakitic y Suárez. Pero no
escúchame, José, dicho esto...
No puedes reforzar
al contrario,
tienes que mandarlo al Atalanta, al Nápoles, al no sé quién, al Borussia Dortmund.
Pero vuelvo a insistir en una cosa que para mí es primordial. Yo todo esto que me has dicho estoy de acuerdo contigo y estoy de acuerdo con vosotros, pero yo tengo que poner en la balanza cuál es el resultado más idóneo para el Barça. Y yo creo que tú, dar un futbolista como Luis Suárez, como Lardao, en la situación que le has dado, yo al final dijiste que si se le pagaba al Barça, si no le pagaba al Barça la ficha, bueno, todo eso da igual. Pero te voy a decir una cosa, cuando yo pongo encima de la mesa, como tú has dicho, a Coutinho, a Griezmann y todo esto, digo, vale, me ha costado este dinero, no los ha amortizado, pero si es que tampoco me aportan nada para que yo pueda revalorizarlos y encima no me
asignan los goles. Lo que no quiere nadie, escúchame, Poli, en fútbol, si compras mal, es pérdida seguro, no hay solución. No hay solución.
No hay nadie que les quiera a Minguella pagándole lo que cobra en el Barça.
No, tú ahora pones gratis a Coutinho en el mercado, gratis. No lo ficha nadie si le tiene que pagar.
No, por eso, claro. Porque gana tanto aquí que ningún club le pagaría. Le pagan tanto que es imposible que le paguen lo mismo en otro sitio. Por lo tanto, aguanto aquí y me quedo. Aguanto y me quedo.
Oye, Manolo, el mismo... Bayern, campeón de Europa, el Barça tuvo que pagar cerca de la mitad de la ficha. Si no, no lo quería. El Bayern.
Sí. De Coutinho, sí. Oye, ¿veis al Atlético de Madrid en un porcentaje muy alto campeón de Liga o esto es largo todavía?
Hombre, yo creo que el Atlético de Madrid ha hecho una transformación paulatina, buena, ha cambiado los dos laterales, ha mejorado, ha cambiado el Godín por un otro central también más fuerte, más potente. Al mig del camp té aquest noi, el Lorente, que és molt bo,
sí.
I té el Suárez, que és golejador. Ja vull dir, escolta, i té el Simeone, per tant, és una...
Un gran porter.
Bueno, tot el que tenia, sí. Parlo de lo nou.
De lo nou, sí.
Llavors és un equip que en moment una plantilla equilibrada i potente, sí. I a més té 4 o 5 suplents també
bons que poden entrar sense problema.
No s'equivoquen, Poli, eh? S'equivocaran poc, no, al final, eh?
Mira, no, es que hay una cosa que acabas de decir, Joan, que es toda la realidad. El problema es equivocarte lo menos posible, sí. Porque ninguno está para tirar cohetes, ninguno. Al Barça le cuesta hacer gol, al Madrid le cuesta hacer gol, al Atleti le cuesta hacer gol. Lo que pasa es que el Atleti rentabiliza muy bien el único gol que te hace. Y es muy difícil sorprenderle y es muy difícil. Pero fíjate, estando de acuerdo con lo que acabáis de decir, con lo que ha dicho José María, con los jugadores que tiene, la plantilla que tiene, que para mí tiene la plantilla posiblemente la mejor y la más compensada, no hablo de dinero que te haya costado un futbolista o lo que le pagues, hablo una plantilla compacta.
¿Sabes cuánto le costó Lodi, internacional de Brasil en este momento?
$1 millón. Pues fíjate.
Buena apuesta.
Fíjate. Sí, sí. Luis Suárez, encima, claro, la ha venido gratis, pues fíjate tú, la guinda, claro. Y luego tienes a Llorente, que fíjate tú, lo que le han destapado, lo que se ha destapado, que eso ha sido un mérito de Simeone, total y absoluto, verle en una posición que no lo había visto nadie, pero no, fíjate, el único handicap que yo le pongo al Atleti no es su plantilla, no los jugadores, es que el entrenador crea que de verdad puede ganar la Liga, porque yo creo que el Cholo, para mí es el defecto que tiene, que cuando llegan los momentos claves y llegan los partidos claves, no ha ganado ninguno. Y bueno, eso es lo que a mí...
Lo que a ti que...
Lo que a mí me parece que le falta. Yo, por ejemplo, la situación que está el Atleti, yo no especularía tanto con los partidos como los especula. Ni haría los cambios que hace y tal. ¿Por qué? Porque tiene suficiente arsenal para arrollar a cualquier equipo.
Y además,
es la única
Poli,
duda que tengo.
Poli, el único que le puede alcanzar es el Real Madrid.
Bueno, eso ya está más complicado. Eso ya está más complicado. Que le podamos
si ese no le alcanza, no le alcanza nadie.
No, yo que lo veo muy difícil. Mira, al Madrid para mí tiene un problema, aparte de que, bueno, ha recuperado, en teoría puede haber recuperado algún jugador, ahora como Asensio ha hecho más o menos un partidito medianamente normal y tal y cual, con la calidad
está
que
mejor,
tiene,
bueno, sí, quizás, sí.
Está mejor el chaval, lógicamente, pero al Madrid, te lo digo sinceramente, para aspirar a ganar la Liga, que es el trabajo diario, el sacrificio diario y la mentalidad diaria, todavía le cuesta. Acuérdate que los partidos le duran media hora, como mucho 50 minutos, a partir de ahí el equipo se viene abajo, es incapaz de mantener la constancia en ese sentido. No llegamos a un partido que tú digas, durante 70-75 minutos el Madrid ha sido superior. Bueno. A que ninguno, no os acordéis de ninguno, ¿no?
Sí, sí. No, le cuesta hacer un partido completo, claro, también, claro, al Madrid. Bueno, sí, lo dejamos aquí, amigos, Soli, Minguey y Apoli. Vale. Una abrazada,
¿eh? Un verdadero placer. Feliz año nuevo a todos.
Igualmente.
Seguim. Hasta luego.
Seguim.
Regal de Reis pel Barça. Ens espera un partidàs a Sant Mamés i ho viurem amb el millor equip de la ràdio.
Soy Sergio Busquets, escucha los partidos de Barcelona en el tiempo de juego de Paco, Pepe y Manolo Lama.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Manolo Oliveros, Elena Condi, Josep Maria Minguella, Dani Ruiz Bazán.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat. Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Vinga, parlem de l'Espanyol a 12 minuts per arribar a les 4 de la tarda. Va perdre 1-0 al camp de la Unió Deportiva a Les Palmes. Quique Iglesias, bona tarda.
Què dius, Ballori? Bona tarda, bon any.
Doncs, bon any, igualment, Quique. Que l'Espanyol no va jugar bé, i no va tenir gens de sort amb l'àrbitre, tampoc.
25 minuts molt dolents, a punt va estar de fer un gol Raúl de Tomàs, i a la jugada següent, Gularro de la Unió Deportiva Les Palmes, amb possiblement una falta prèvia pel VAR. Però bé, Ocona Raiz va estar molt malament, fins al descans lluita de l'Espanyol, i al primer minut de la segona part, expulsió de Lluís López. Segons l'àrbitre, por derribar a un contrario, segons el jugador, per exemple, RDT, que el col·legiat Ocona Raiz li va dir que és per tocar la pilota amb la mà. Mira, ni tu, ni jo, ni el VAR, ni Ocona Raiz, ni l'Espanyol es posem d'acord. Sí. Amb la qual és una jugada dubtosa, oi?
Molt estranya. Jo per vermella no la veig.
L'Espanyol està fent un vídeo per, doncs, intentar que les al·legacions prosperin i que Lluís López li treguin almenys la vermella. També està treballant l'Espanyol en el gol anul·lat a Nico Melamed. Diuen que està mal traçada la línia del VAR, que va donar com a fora de joc a Raúl de Tomàs, i també està, doncs, construint també un argument l'Espanyol per dir que per què no es va xiular el penal a la segona part, claríssim per mi, sobre Nico Melamed. En definitiva, el que t'estava dient, que es presentarà aquest vídeo de queixa al comitè arbitral, almenys perquè serveixi com per fer veure que l'Espanyol està viu i que protesta. És la tercera derrota amb Barona Zeitón al VAR, Verona Zaitón és un col·legiat del Col·legi Balear. Això ha aixecat molta polseguera en les darreres hores de les xarxes socials, però és una curiositat, no?, de que les quatre derrotes, tres, hagin estat amb aquest col·legiat a la sala Bor de les Roses. En fi, estava enfadat David López, però també feia autocrítica.
Bueno, molt polèmiques, ja et dic, no, avui en dia no es pot ni parlar dels àrbitres. I tot i així prefereixo parlar dels nostres errors, que són coses que sí que podem gestionar, que no podem cometre. Veníem fent partits extraordinaris, avui no ha sigut així, i hem de corregir-ho i aixecar el cap i seguir. Ara anem a passar la Copa, és important passar l'eliminatòria, i després doncs, acabar la primera volta amb victòria i 45 punts, que és el més important.
Jugadors amb mala dinàmica, com en Barba, hauran de doncs, reivindicar-se en els propers dies. El partit de Burgos dimecres al vespre, amb fresqueta al plantió, per intentar guanyar, sobretot diumenge a casa, al Castelló.
Incorporem el Javier de Aro, el director de Tiempo de Español. Javi, feliz año, buenas tardes.
Feliz año, buenas tardes.
Buenas tardes. Muy indignado con el árbitro y el VAR.
Bueno, primero hay que decir que el Español no jugó bien la primera media hora, eso está claro, es decir, que no podemos conceder lo que concedimos, pero a partir de ahí yo creo que es una lista de despropósitos absolutos por parte del colegiado y, por supuesto, del colegiado del VAR, que, como ha dicho Quique, yo no creo en las casualidades. Cuando alguien está tres veces contigo en el VAR y las tres veces pierdes, con jugadas muy, muy discutidas, porque lo de ayer fue un escándalo. Para mí fue un auténtico escándalo ya el no pitar un penalti a David López a final de la primera parte. Que el árbitro diga, es que yo creo que no te ha tocado lo suficiente. Cuando está en el aire le están agarrando. Pero bueno, hasta ahí puedo creer que es una interpretación. Pero la expulsión de Lluís, a mí me parece que es ya lo que riza todo.
¿Para ti por qué? ¿Es por manos o porque le toca?
No,
porque
él pita falta. Sí. Él cree que es falta. Bueno, es falta, muy bien. Se puede entender que es falta porque eso de esa imagen. Entonces, desde el VAR le dicen, no, oye, que es el último jugador, lo tienes que echar. Entonces él va al VAR, a la pantallita que tiene allí, y dice, no se preocupa si es falta o no, porque él da por hecho que es falta. No mira si de verdad Lluís no toca al jugador de Las Palmas. Y es cierto que es el último jugador, pero también está a 40, 50 metros el otro del área de la portería. Es decir, que es increíble, es decir, está esquinado. Pero bueno, como él sabe que está equivocado y el del VAR es quien es, lo expulsa. Todo el mundo pensaba, claro, tú no vas a mirar la jugada pensando que te van a quitar la amarilla, porque si vas a ver la jugada es porque es roja. Y a partir de ahí ya la cadena de propósitos es brutal. Y luego lo que dice Quique también, el tema de la jugada del gol de Nico Melamed. Porque la imagen que yo veo, lo he visto una vez, pero las imágenes de cada jugada, como cinco o seis veces parando a ver por aquí por allá. Y a mí, Raúl de Tomás, no lo veo fuera de juego en el momento que el balón sale de la cabeza del jugador del Español que va hacia él. No hay fuera de juego en esa jugada. Y el linier en ningún momento levanta el banderín, ni en la anterior ni en la posterior. Y luego el penalti de Nico Melamed es un penalti clarísimo. Y el del VAR no le llama para mirar el penalti, por no hablar de la agresión a Fugado, que también lo podía haber revisado el del VAR, pero tampoco le avisa. Así que a partir de ahí ya podemos pensar lo que queramos. Pero partiendo de la base de que no podemos regalar media hora como hacíamos antaño, porque al final te puede pasar lo que nos pasó y perdemos el partido.
Sí, més que res perquè si tu et regales mitja hora, però a mitja hora va 0-0, doncs no passa res. Però sí, clar, si a la mitja hora regales ja vas perdent a fora 1-0, és més difícil.
Sí, és veritat que l'Espanyol no va fer un bon partit, això és cert, però que ni l'àrbitre ni el VAR van estar tampoc ahir encertats. Ho deixem aquí, amics. Javi, Quique, gràcies.
Adéu,
bona tarda.
Adéu. Recordo que avui tenim duel català segona a partir de 6:45, Girona-Sabadell, amb la sempre important baixa al Girona d'Estuani. 6 minuts i les 4, fins aquí el futbol.
Queridos Reyes Magos, este año no quiero pediros juguetes. No, ya sabéis que ha sido un año un poco raro, por eso que se llama igual que lo que lleváis vosotros en la cabeza, coronavirus. Esta vez os pido que el año que comienza podamos darnos millones.
montones de abrazos, que pueda estar más tiempo con mis abuelos, que pueda agarrarme a mis amigos en el colegio.
¡Pedro! ¿Qué haces? Te estamos esperando en la mesa para cenar. ¡Venga!
¡Voy!
En COPE, Carlos Herrera vive el Día de Reyes contigo.
Un día muy feliz en el que las ilusiones no van a depender demasiado de que haya un virus dando vueltas por ahí fuera. Los reyes son magos y llegan siempre hasta en las circunstancias más adversas. ¡Feliz Día de Reyes!
En COPE y el Corte Inglés mantenemos viva la ilusión.
No se preocupen, ahora les dejo la alarma instalada. Qué familia tan simpática. Menos mal que solo se quedó en un intento de robo. Cuando les conecte la alarma, se van a quedar mucho más tranquilos. Cómo me gusta poder ayudarles y hacer que se sientan protegidos.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En Leroy Merlin tenemos regalos para todos, para amantes del jardín, para manitas de todos los niveles, para adictos a la tecnología y fans de la decoración. Cientos de ideas que inspiran un hogar mejor a precios increíbles hasta el 5 de enero. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Parlem de bàsquet, Albert Díez, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda a tothom.
Que tenim les primeres reaccions des del vestidor del Barça al cas Ertel.
Sí, arriben tard, però és la veu del capità Pierre Oriola. Recordo que Ertel continua sent jugador del Barça i que a 6 de gener, és a dir, dimecres, acaba el termini per fitxar jugadors que hagin disputat l'Eurolliga. Ho dic per si el Madrid el vol, també per jugar a Europa, i arriben a un acord Barça i Ertel. Parla Pierre Oriola, el grup de suport del Palau Blaugrana, la resistència del Palau.
Es un tema complicado, es un tema que yo creo que a todos nos ha afectado muchísimo. A mí personalmente, a lo mejor más que otros, porque aparte fue mi compañero de habitación, ¿no? Entonces, al final yo creo que tenemos una relación muy estrecha, pero es una decisión de club. El club al final está por encima de jugadores, directivos, capitanes, entrenadores, de todo el mundo. Es el club el que decide, entonces ahí nosotros tenemos que hacer caso al club, tenemos que respetar la decisión y así es.
Per cert, en bàsquet, avui es recuperen dos partits de la 11a jornada de la Lliga Endesa. 6:45 de la tarda, Morabanc Andorra, Reial Madrid, el conjunt del Principat, obligat a guanyar si vol mantenir opcions de ser a la Copa. I 10:15 de la nit, Joventut de Badalona, València Bàsquet.
Estarem pendents. Albert, gràcies.
A tu, que vagi bé.
Juan Arias, bona tarda.
Hola, Bajori, bona tarda.
Com ha anat l'etapa del Dakar?
Pues cara y cruz, podríamos decir, en coches, victoria de Al-Attiyah por delante de Peter Hansel y Sainz, que ha tenido problemas de potencia y navegación. De esta forma, en la general, el francés es el nuevo líder con 6:37 respecto al madrileño, que es su compañero de equipo. Nani Roma es 10:42 minutos. Motos, aquí sí, la cara del día. Victoria para Barreda, seguido de Brabec y Quintanilla. Laia Sanz 23, Pedrero 26. En la general, el de Castellón es líder con 6:23 sobre Brabec y 6:37 sobre Branc. Los catalanes Pedrero y Laia Sanz están a 30 y 56 minutos respectivamente. Pedrero, el de Castellón, satisfecho con el liderato.
Després del dia d'ahir, on vam fallar sobretot la primera part degut a un problema amb el GPS, avui sabíem que teníem que sortir a donar-ho tot, sabíem que també que era molt perillós i que teníem que mantenir la calma, però la veritat que hem pogut mantenir durant tota l'etapa un ritme altíssim.
Mañana etapa de 403 kilómetros cronometrados, básicamente entre dunas, pero alternada con tramos rápidos.
Gracias, Juan.
Que vagi bé.
Un minutet i arribem a les 4. Gil, vostè remata.
Parlaves amb Toni Freixa de les dones de 50 anys, sí. I m'hem recordat d'un amic meu i de la dita de les gallines. I, bueno, és igual, deixem-ho estar, va.
Sí. Rafinha, corramos un tupido velo.
Corramos un tupido velo. Rafinha Alcántara, positiu per Covid-19, es perd l'estrena de Pochettino a la banqueta del PSG contra el Saint Etienne, comunicat sobre Eusebio Sacristán. Estable dins la gravetat, però es preveu una evolució llarga. El portal Radio Golex, com Vix, col·loca Jordi Lardín a l'òrbita de l'Extremadura com a director esportiu i Joachim Watzke, director administratiu del Borussia Dortmund, recomana a Kicker, a Haaland, que es prengui temps per decidir el seu futur. Ai, ai, ai.
Gràcies, Gil.
A vostè, senyor Batllori, bon any.
Bon any. Lo mejor en lo personal durant tot l'any pel Gil i per tots. Marxem actualitzant enquestes en clau Barça. Trobeu a falta Luis Suárez? Sí, 47%. No, 53% en clau espanyol, hi ha persecució arbitral, creieu que sí, el 51%, que no, el 49%. Les 4.